A mig matí. Doncs és divendres i com cada divendres parlem de cine amb Antonio Barrero. Molt bon dia, Antonio.
Bon dia.
Raül, bon dia.
Bon dia.
Com estem?
Doncs molt bé, molt bé.
Esgotat?
No. No, que va.
No, diran els nostres oients, i per què li diu això?
Doncs perquè, sí, perquè he estat fent vacances. Les vacances sí. No esgoten, però si a més són vacances de cinema, a mi no m'esgoten gens. Em posen, em donen aire, em donen energia.
Molt bé, molt bé. Quantes pel·lis has vist a Sant Sebastià?
Doncs penso que n'he vist 7 o 17, ara ho comptava.
Mare meva. En quants dies, això?
7 dies.
En 7 dies.
Està bé, no?
I no n'he vist més perquè anava amb la meva dona, i la meva dona, clar, ella no té l'aguante que tinc jo i una mica més moderat, però sí, sí.
7 o 17 són les que dec veure jo al cap de l'any, potser. En una setmana.
Doncs, i enguany, a més, jo hem fet 7 dies, que no, sí. no hem pogut fer tots els dies del festival, però recordo que l'any passat, perquè és el segon any que hi tornem, que hi tornàvem enguany, em vaig veure moltes més perquè vam estar més dies, també. I, per tant, no.
7 dies ben aprofitats.
Ben aprofitats. Em vaig de cinema, no estic mai empatxat, no. No, perquè cada història, cada món, cada... Bueno, jo és que el cinema, ja ho sabeu, és la meva dèria, és la meva passió, és la meva vida. La cançó aquella de l'Aute, cine, 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 más cine, por favor,
sí.
La tinc sempre present.
Molt bé. Doncs vinga, avui anem fins a Sant Sebastià, no?
Doncs sí, d'allà venim. Vaig arribar ja al vespre, després d'una setmana intensa, i d'entrada, si us sembla, faré una mica de sinopsi del que és aquest festival, que és un dels festivals el més important de la península Ibèrica. Es diu Donostiako Cinemaldia, en euskera, Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià, o amb els sigles en anglès, que són SSIFF, Sant Sebastià International Festival, Film Festival. Doncs és el més important, com deia, dels que celebren a l'estat espanyol i del conjunt dels països de parla hispana, així com un dels més veterans i prestigiosos d'Europa, al costat de festivals com el de Cannes, la Mostra de Venècia, la Berlinale o el Festival Internacional de Cinema de Carlo Vivari. És l'únic festival de la màxima categoria, la categoria A del país. És l'únic que té aquesta categoria a Espanya i és un dels 7 únics festivals europeus i dels 14 mundials amb aquesta categoria.
Perdoni, el de Màlaga?
És categoria B. Sant Sebastià és el màxim.
Quina és la diferència entre...
El nivell, la internacionalitat, les propostes, l'abast, les categories... Bueno, això és, hi ha una mena de jurat internacional que els va classificant. I té la categoria A des de fa uns quants anys. Li van donar al principi... Va tenir una crisi cap allà als anys 70, que li van treure la categoria A, i després la va tornar a recuperar, vull dir, va superar aquella crisi i la va tornar a recuperar. I sí, és dins del món, és dels 14 festivals que el tenen, Sant Sebastià és l'únic festival que el té aquí a Espanya. Al llarg de la seva història, de fet, ha estat escenari d'esdeveniments destacables de dimensió internacional, com per exemple, es va estrenar allà internacionalment la pel·lícula Vértigo, del Hitchcock, sí. I també la North by Northwest, que aquí es va dir en castellà, con la muerte en los talones, i allà es van estrenar internacionalment i després, bueno, títols, n'hi ha hagut molts, per exemple, la primera pel·lícula de la saga de Star Wars, el 77, es va estrenar allà també, i també últimament, ja més recent, Melinda i Rifkin's Festival del Woody Allen també s'han estrenat allà, entre altres, vull dir, hi ha hagut estrenes internacionals molt importants. I bé, durant aquests 70 anys d'existència, perquè ha complert 70 anys d'existència...
Déu-n'hi-do, eh? 70 anys!
Va néixer el 53, penso que va ser... Doncs ha propiciat el descobriment de nous talents del món del cinema. Per exemple, allà va ser el primer festival on va anar el Roman Polanski a l'inici de la seva carrera i va ser aquest festival qui va impulsar el director, directors com ara el Francis Ford Coppola o el Pedro Almodóvar. Alhora, el festival ha gaudit de la presència d'estrelles internacionals consagrades... és que la llista és interminable, diré uns quants... La Bette Davis, la Gloria Samson, el Kirk Douglas, el Gregory Peck, el Glenn Ford, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Robert Duvall, el Donald Sutherland, el Michael Caine, el Robert De Niro, el Pacino, Meryl Streep, Richard Gere, Michael Douglas, Julia Roberts, Denzel Washington, Willem Dafoe, Catherine Zeta-Jones, Mel Gibson, Demi Moore, Naomi Watts, Brad Pitt, Danny DeVito, Viggo Mortensen, Johnny Depp, Ethan Hawke, Ewan McGregor, o la Marion Cotillard, l'any passat.
Imagina't.
Per dir uns quants noms dels que han estat presencialment allà al llarg de la història. Però és que només que anéssim ara a les figures que hi ha enguany, bueno, és que la llista també és interminable. És un festival que, bueno, com he dit, és el més important de l'estat espanyol. Després vindria el de Màlaga, que és categoria B.
Sí.
La Seminci de Valladolid, també és categoria B. El Festival Internacional de Gijón, el de Sitges, i després un que ha estat un dels últims, de les últimes incorporacions, que és el Festival Europeu de Cinema Europeu de Sevilla.
El de Sitges no està gaire molt amunt, no?
També.
Categoria B.
Està en la categoria B. Tots aquests
ah, però en la mateixa, no és que sigui menys que el de Valladolid?
No, és que sigui menys. Estan, si fa no fa, la categoria d'alguna forma els iguala a tots. Després, clar, evidentment, uns són de gènere com el de Sitges i altres són el de Màlaga, només és cinema iberoamericà d'Espanya i Sud-amèrica, però sí, la categoria els iguala una mica a tots. Per aquest festival han passat grans directors, actors i productors, tant per rebre guardons com per mostrar les seves pel·lícules fora de concurs. Se celebra sempre a finals de setembre, cada any, i incorpora, a més de la secció oficial competitiva, altres seccions, després, si voleu, les puc anomenar les que hi ha enguany, i a més dels premis de la selecció oficial, es concedeixen altres premis, entre els quals destaca el Premi Donostia, que s'atorga a grans carreres cinematogràfiques, sobretot d'actors i actrius, tenen tendència a donar el Premi Donostia, que seria, per entendre's, el Premi Honorífic, actors i actrius del món consagrats. I li diuen així, el Premi Donostia, una mica amb el nom de la ciutat. El certamen, com penso que he dit, va néixer concretament el 21 de setembre del 1953, ha celebrat totes les edicions de forma ininterrompuda i, com us he dit, ha complert enguany 70 anys.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, déu-n'hi-do. Jo el vaig descobrir l'any passat i vaig dir, jo si puc, he de tornar cada any.
A veure, jo el que veig per les imatges de les xarxes socials és que, a més, la ciutat està completament engalanada, tothom, no?, volcat.
Estic d'acord, i és el que tenia una mica apuntat al final, però ja ho dic ara, la gent de Sant Sebastià, la gent de la ciutat, s'ha fet el cinema seu i és, bueno, té una capacitat d'atracció enorme, tant al cinema com als actors, les actrius, les catifes vermelles, i tothom està allà, és a dir, tothom va allà a rebre, i a més les sales a tope, vull dir, ja també les han...
I que no és gratuït, suposo.
No és gratuït, però sí que és cert que té uns preus bastant...
Assequibles,
sí, no són els preus normals que pagues a taquilla per una pel·lícula. Ah. I a més hi ha packs. I no és excessivament car, i si, bueno, això entres en packs i fas sessions, per exemple, 20 pel·lícules o 10 o pel·lícules tal o qual, i els preus són bastant assequibles. Però el més important és això, la gent engalanada, la gent vestida, la gent a rebre els actors, actrius, directors, unes catifes enormes i una gentada bestial que, a més, hi ha tota l'àrea.
Clar, gent d'allà i molta gent de fora, també.
Sí, molta gent de fora. Clar, és que és un festival internacional, però és que la gent d'allà és com si diguéssim...
Ho viuen,
ho senten seu, és un festival que se'l senten molt seu, i ho veus, perquè a més el festival ho cuida molt. Totes les presentacions són en euskera, castellà i anglès, però l'euskera, quan el presentador està parlant en euskera, està subtitulat, vull dir, no hi ha una traducció simultània, vull dir que la llengua està present allà, i això és molt important, i per mi és de les coses que més m'agrada, no? Que és un festival que evidentment és obert internacional, però la seva llengua, molts premis, moltes categories, hi ha també un premi especial a la versió original en euskera, això hi és, i és un festival, bueno, a part de la ciutat, és que
sí, clar.
Aquest sí, l'altre tema, sí. Sant Sebastià és una ciutat d'on, hòstia, és increïble, preciosa. I, bueno, què us diré ja si a més vas a gaudir dels vins i dels pinxos.
Els pinxos llavors, que faltin.
Llavors és el pack complet, no? El pack complet. Però bé, no parlem de gastronomia. Tot i que també hi ha una secció al festival que és cinema i gastronomia.
Ah,
hi ha una secció específica, cinema i gastronomia. Sí. És que té una xarxa enorme d'opcions, ventalls, trobades de la premsa, de la indústria, a molts nivells, trobades de noves directors. De fet, la ciutat és tota festival a tots els nivells.
A saber el pressupost que té el festival, no?
Imagina't, és que no ho sé ni...
És incalculable, jo imaginar. Crec, tota aquesta...
I participa molt el Ministeri de Cultura, la comunitat foral de Donòstia, després també l'Ajuntament, i sobretot molts patrocinis particulars. El patrocini particular és el que manté el festival, i és una de les apostes que ha fet l'últim director, és a dir, anar a buscar molt patrocini particular, que és el que li dona una mica aquesta rellevància, perquè està tot cuidadíssim. No vull fer comparacions, però és que tot està molt cuidat. Fins i tot això, tu que vas allà una mica d'aficionat i tal, totes les atencions a tots els nivells, vull dir, només entrar a la sala, t'estan acompanyant al teu lloc, perquè clar, és complicat, segons quina sala, els seients, les files, cenars, parells, i bueno, no deixen aixecar-se ningú de la butaca fins que els crèdits han acabat, hi ha una tensió enorme, hi ha un silenci bestial, això ja és la gent, però que està tot, bueno, i veus com arriben els actors i actrius que surten del Teatre Victoria Eugenia, que és la seu, no del teatre, però del Hotel Maria Cristina, que és on els tenen tots, com els embarquen els vehicles, si l'estrena és al Teatre Victoria Eugenia van a peu, al Magatifa Bromella, si no agafen els vehicles, com arriben, com els desembarquen, com els porten a un lloc on els tenen en principi fins que és l'hora, com els acompanyen a la Catifa Vermella, el rep el director, les fotos de rigor, la premsa, no, al matí, bueno, us estic explicant el moment de l'estrena, però és que al matí comencen amb les fotos que es fan, diríem, a l'espai físic, amb el mar de fons de la Conxa.
Sí, sí, veritat.
Després fan la roda de premsa, que la roda de premsa sempre, a més, són multitudinàries. He estat a tres, interessantíssims, perquè, clar, t'enteres de coses quan no coneixes la pel·lícula, una mica la producció, assistir a les rodes de premsa és interessant. I després això, el que us deia, el protocol a l'arribar allà, el rebre'ls a la catifa vermella, la salutació, els tornen a pujar en un altre espai, amb un còctel a la sala superior, en el cursal, que és el lloc on he estat en tres estrenes, i a l'entrada a la sala, quan la pel·lícula acaba, de seguida dirigeixen els focus cap a l'equip on estan asseguts, tothom dret alçant-se saludant-los, baixen, tothom se'ls fa com una mena de corredor al baixar les escales, uns aplaudiments enormes, els torna a saludar el director, els acompanya fins al final els vehicles, els carreguen, o sigui, tot un protocol, però amb tot això, amb moltíssima gent pel mig, i evidentment se'l van... T'hi pots acostar, però evidentment van veient allò que si hi ha massa gent, diríem que les persones voluntàries estan una mica cuidant que ningú s'estiri sobre dels equips, no? Però quan no hi ha molta presència i ho demanes amb correcció, et deixen acostar-te, et deixen fer-se fotos. I vull dir que també és proper, és a dir, hi ha distància, perquè hi ha moltíssima gent, perquè és inevitable que hi hagi distància, però alhora és proper perquè hi pots acostar-te i, bueno, evidentment, la gent que ballava, tota disposada, sap que els autògrafs i les fotos estan a flor de pell, i les selfies, i vin, el Brad Pitt, el Johnny Depp, i la foto, això és que és inevitable.
Home, evidentment.
Sí, sí, sí. És inevitable.
Evidentment. Comentaves que hi ha diferents seccions, Antonio.
Sí, hi ha diferents seccions. Hi ha, per exemple, la secció concurs, la secció oficial, en la que el premi que otorga el jurat, un jurat internacional que s'ha triat específicament per aquest...
Varia cada any, també?
Sí, cada any és diferent. Cada any és diferent. Enguany, la presidenta era la Glenn Close, que a última hora va tenir un problema i no va poder existir. Li van donar la presidència a un director, penso que era argentí. Hi ha la secció nous directors, en les que es premia la gent que comença, els talents nous, les òperes primes, Perles, que són pel·lícules que han passat per altres festivals durant l'any, però que tenen molt interès i també es projecten, els Zabaltec i Tabacalera, que en aquest cas són propostes una mica diferents, innovadores, transgressores, allò que s'aparta una mica de la comercialitat, la secció Horitzons Llatins, donen un especial èmfasi a tota la producció llatina, el Made in Spain, les pel·lícules amb segell de l'estat espanyol, el Cinemira, cine específic d'Euskadi, Nest, que és bàsicament curtmetratges també hi ha postes, videoclips i una mica tot aquell format que surt una mica per mida i per durada del normal, el festival d'això Cinema i Cuina, i Cuina o Cinema, no sé si en quin ordre és, i després, fora de concurs, hi ha tres o quatre seccions més, retrospectives, que agafen cada any alguna retrospectiva d'algun autor, director o actriu, i fan pel·lícules de tota la seva carrera, clàssics, que no té res a veure, agafen pel·lícules concretes una mica en funció de l'eix temàtic o en funció de la durada d'enguany, envoltava tot sobre el tema l'eix temàtic dels 70 anys. El cinema infantil i les projeccions al velòdrom, que solen ser projeccions bàsicament d'àmbit esportiu. Així per sobre. N'hi ha altres, però és que...
Però Déu-n'hi-do, no?
No acabaríem, sí.
On se celebra el festival a Sant Sebastià, però clar...
Sí, hi ha tres àmbits específics, que una mica ho he comentat abans. Direm, la seu important, la primera, la que va néixer primer, és el Teatre Victoria Eugenia, que és un teatre, per entendre'ns, com el Bartrina o el Fortuny de Reus, però multiplicat per quatre, sense que s'enfadin els reusencs. És una meravella, és un teatre que té un encant enorme. L'únic que té que les butaques són una mica incòmodes. Al ser un teatre antic són incòmodes. Està una mica, evidentment, l'han intentat arranjar, però tot així les butaques i seures estan una mica estret i si ve algú i estàs col·locat al seient del mig, t'has d'alçar perquè si no la gent no pot passar. Després, l'altra seu importantíssima, que aquesta sí que és nova, és un espai de congressos, que és el Palau de Congressos i Auditori Cursal, té dues sales, la U, que és enorme, allà caben 3.000 persones, ostres, i el Cursal 2, que és més petit. En aquest, entre el Teatre Víctor Eugènia i l'Auditori és on se celebren la major part de les estrenes. També hi ha un altre teatre important, també al centre de la ciutat, que és el principal, i en aquestes tres seus és on tenen lloc les estrenes bàsicament, sobretot el Cursal 1 i el Teatre Víctor Eugènia. I després hi ha escampats per tot el casc antic diferents sales de cinema. Cinemes que en molts casos són multisales, com els Cines Príncep, els Cines Antigua Uberri o els Cines Trueba, que són multisales. Donat que són sales petites, el que fan és que fan la pel·lícula. Si, per exemple, el multicine té 8 sales, doncs en 6 estan passant la pel·lícula alhora, perquè tothom tingui cabuda. Les altres doncs fan pel·lícules, diríem, per l'altre públic. Els Berri, per exemple, que eren 8 també, doncs 4 feien la mateixa pel·lícula i tothom té cabuda. El Trueba no, que només són dues sales, i allí també a les dues. Vull recordar que eren les dues. El Tabacalera, que és un espai reconvertit, que era l'antiga Tabacalera, que té també dues sales molt xules i molt grans. Aquí, sobretot, és on se projecten els curts. El Velòdrom, que és aquest espai una mica més gran i una mica més fora de la ciutat, que hi ha pel·lícules això més variades i més d'àmbit esportiu. I no sé si em deixo alguna, però...
Quina quantitat de sales i de...
I no es parlo ja de les sessions. Comencen les sessions a les 8 i mitja del matí i les últimes són a les 11. I, a més, tot encavalcat.
Clar, muntar tot això també és un espectacle,
Imagino que ha de ser bestial.
Són molts mesos de feina.
Hi ha un comitè enorme de moltíssima gent que estan treballant tot l'any. Al Teatre Víctor Eugènia hi ha el comitè, diríem, que treballa tot l'any, perquè s'estan treballant al festival tot l'any.
Tot l'any.
Tot l'any. És a dir, si acaba, per exemple, el festival que acaba aquest dissabte, doncs no dic diumenge, però dilluns, o potser sí que diumenge també hi ha, evidentment, perquè, per recollir i tal, però dilluns ja estan tot el comitè treballant i preparant, a part de fer, evidentment, la retrospectiva i la memòria, preparant l'edició següent. És a dir, hi ha un comitè treballant tot l'any pel Festival de Sant Sebastià.
Increïble.
Increïble, sí, és un món. Això és un
món. Un monstre, no?
És un món, un monstre.
Una feina, al final, però clar, si això... Sí. És una feina, perquè
una feina,
tot
sí,
l'any,
sí,
clar,
evidentment,
de ser gent.
I viu molta gent, això.
Clar,
clar,
sí,
clar, evidentment.
Això és la indústria del cinema i la que propicia moltíssima gent que treballa i qui viu d'això i que el cinema té aquesta porta de sortida, que això també és l'important. Hi ha moltes pel·lícules que si no fossin pels festivals no veurien la llum. I clar, el festival és la plataforma que ajuda en molts casos quan estan premiades i que, bueno, estrenar Sant Sebastià ja és el súmum. Jo he vist unes cares i uns plors, la gent jove que hi va a l'òpera prima, gent que s'emociona moltíssim veure aquella sala d'aquestes 3.000 persones aplaudint dreta.
Home.
Uah, però és
clar,
bestial.
Impressiona, sí.
Impressiona molt.
Parlem de premis.
Sí. Bueno, hi ha el Premi Honorífic, que no vull parlar del passat, però sí que enguany, per exemple, els Premis Honorífics, aquest Premi d'Onòstia l'han donat a la Juliette Binoche, que era l'emblema, el cartell del festival, era la seva cara, en el que hi havia el seu nom Juliette i la cara estava de fons. I l'altre premi honorífic, l'altre premi d'Onòstia, ha estat el director David Cronenberg, que és aquest director ja veterà, que va començar fent la pel·lícula La Mosca i que l'última que ha fet ha estat aquesta dels Crims del Futur, que és una de les que no m'ha agradat precisament, i mira que el David Cronenberg m'agrada molt i anava amb totes les expectatives i he vist una pel·lícula, molt espessa. Però bé, més endavant, si hi ha temps, us ho comento.
Vinga.
Els premis oficials. Hi ha els premis oficials, els que es concedeixen només a les pel·lícules presentades a la selecció oficial del festival, aquest que atorga el jurat del festival i que estan veient les pel·lícules in situ, és a dir, el jurat del festival està veient les pel·lícules allà. No diré que durant la premiere, perquè les pel·lícules es passen com a mínim 5 vegades, és a dir, al llarg de la setmana, les pel·lícules quan són d'estrena o són de la competició oficial, com a mínim són 5 passes. Doncs, per exemple, si l'estrena és el passe número 3, doncs el passe número 2 de les 12 o de les 11 o el de les 8 de la premsa, segurament aquí és on assisteixen al jurat per tenir més calma i no influenciar-se tant, diríem, pels aplaudiments del públic. Són sempre figures destacades del món del cinema internacional i són premis que són reconeguts internacionalment i que avalen després també, evidentment, doncs, premis. Tenir un premi a Sant Sebastià té el mateix nivell i el rang que tenir un premi a Venècia o a la Berlinale. Mm-hmm. Premis, doncs, el premi, diríem... El premi honorífic sempre és una mena de fanal preciós, de plata, que és molt bonic perquè són aquests fanals que ja diríem emblemàtics al Passeig de la Conxa, i després el premi, diríem, tant el d'or com el de plata, és la Conxa d'Or, que és una petxina, i a la Conxa d'Or la millor producció, la millor direcció, el millor actor, la millor actriu, la millor fotografia, la millor guió, etcètera, etcètera. És a dir, la Conxa de plata és per tota la resta, i la Conxa d'Or sempre és per la millor producció. Premis no oficials, n'hi ha molts, i no els puc dir tots perquè n'hi ha molts, i tenen sempre aquests premis no oficials, patrocini publicitari, hi ha una marca al darrere, i són jurats diferents per a cada premi. Per exemple, hi ha el Femi Fiprezzi, que és el de la crítica, el Premi Nacional de Fotografia, el Premi Sebastián, que s'atorga a les pel·lícules amb temàtica LGTBI, el Premi de Nous Directors, el Premi de la Joventut, integrat per gent jove, el Premi Horitzons Llatins, que són aquestes pel·lícules iberoamericanes, el Cinema en Construcció, que són pel·lícules que estan encara en procés, versió original en l'euskera, a part de les pel·lícules d'Euskadi, la pel·lícula, les millors pel·lícules en versió en euskera. Otra Mirada, que és un premi que dona Televisió Espanyola a pel·lícules de dones. El Premi del Públic, i ja us dic, etcètera, perquè n'hi ha moltíssims.
I tot això no ho deuen fer amb una gala, no?
No.
Home, imagina't.
Ja n'hi ha molts que estan donats.
Clar.
Sí, els deixen per la gala els premis de la competició oficial, els altres i es van donar. El Premi Sebastián, precisament aquest de la temàtica gay, lesbianes i transsexuals, i era quan el van donar en una pel·lícula argentina, que a més la van veure després. Sí, premis, bueno... Pues que...
A patades.
A patades.
El premi, en què consisteix el premi de la selecció oficial, Antonio?
No hi ha diners.
No hi ha diners.
No, és el trofeu, diríem.
El trofeu.
El reconeixement.
El reconeixement és aquesta petxina, que va... És una petxina, és un...
I
l'honorífic, com us dic, són aquests fanals.
Molt bé.
I és el reconeixement, evidentment. Imagina't tenir un premi a Sant Sebastià.
Sí, que no ho dubto.
No,
desconeixia si hi havia diners.
No hi ha diners, però és que és el que implica. I, evidentment, i això també una mica els periodistes ja ho saben, a partir de, perquè la gala, el festival acaba demà, el festival es clou demà, doncs avui, quan comencen a veure cares repetides que han vist a l'inici o tal, ja comencen a fer les seves càbales perquè qui seran els premiats, perquè, evidentment, s'asseguren de que per recollir els premis estiguin
allí. No. Molt bé. Anem a parlar de les pel·lícules que has vist, no?
Bueno, sí.
Algunes
si
d'elles, almenys.
Fem-ho per sobre, perquè si no es puc d'alguna forma relatar i explicar pel·li per pel·li, perquè no acabaríem. La que vaig veure a l'estrena, la inauguració del festival, va ser Modelo 77, una pel·lícula espanyola del Miquel... No recordo el director. Modelo 77 és una pel·lícula interessant sobre la transició espanyola al 77, els presos que hi havia a la presó Model, perquè per això es diu Model. Això, s'amotinen i hi ha un... Bueno, va ser famós perquè va ser una fugida de presos impressionant. Va ser la primera vegada que van començar a constituir-se amb una... es van constituir dins de la presó amb una mena de sindicat i van aconseguir millores dins de, no només de la Model, sinó d'altres presons espanyoles, i bueno, finalment vas veient que de la mateixa manera que avançava o no avançava el tema de la transició i la democràcia, a les presons una mica semblava que s'avancés, tot i que al darrere, evidentment, la repressió i els càstigs i tal estan sempre fora de tota mida i tot raciocini. Explica una mica això i està basada en fets reals i com la fan aquesta fugida bestial per sota del... que van un túnel i com s'escapen. I, bueno, la pel·lícula té... És thriller, que té interès, tot i que saps, si és que saps la història, com acaba, però té interès perquè tenen enganxat fins al final.
Et va agradar, per tant.
Sí, aquesta m'agrada i aquesta més pel·lícula que recomano perquè s'estrena avui.
Alberto
Rodríguez, gràcies, Raúl. Sí. S'estrena avui i aquesta la recomano perquè té interès. Després una pel·lícula romanesa que es diu RMN, no sé què volen dir aquestes inicials.
A saber.
És una pel·lícula romanesa molt interessant sobre els conflictes ètnics a Romania, el tema dels gitanos, dels alemanys que estan a tocar i els conflictes ètnics que hi ha en l'actualitat, en la que, bueno, hi ha de tot. I la pel·lícula té interès, és molt dura i em va agradar molt. És una de les que vaig veure el primer dia, o el segon, i em va agradar molt. Després, en Los Márgenes, pel·lícula espanyola dirigida pel Juan Diego Botto. Juan Diego Botto és actor i és la seva primera pel·lícula en la que hi ha el Luis Tosar i la Penélope Cruz, una pel·lícula sobre els desnonaments. Interessant, emotiva, que et fa saltar la llàgrima. També basada en casos reals. Després, una pel·lícula francesa, Avec Amour et Acharnement. Interessant, una relació d'una senyora que, bueno, té la parella i es retroba amb l'exparella i sorgeix aquí un foc a dues bandes i ho porta amb foc fins al final. I la pel·lícula al final acaba cremant-te i cremant-se. Interessant perquè és potent a nivell eròtic. Interessant. Pel·lícula francesa d'aquelles que saben fer. La Juliette Binoche és la protagonista i bé, em va deixar bé, em va agradar. Il Bohemo, una pel·lícula d'època sobre un compositor d'òperes italià. No, de fet, ell era, penso que era de Praga, però es va establir a Itàlia, i és una pel·lícula d'època, passa a Venècia i passa a Roma, passa també a Nàpols, i és interessant, i és un biòpic que sobretot és molt interessant perquè el que sents les òperes no estan interpretades pels actors, però la música és bestial, el so i com sona l'òpera. Asbestas, pel·lícula que també recomano. Asbestas és del Rodrigo Sorogoyen. És una pel·lícula interessant, recordeu, i si no ho dic ara, que Asbestas, Cinco Lobitos i Alcarràs eren les tres pel·lícules prenominades als Goya, als Oscars, gràcies, i finalment ha estat Alcarràs, però amb raó, després de veure-la, que estigués nominada, i Cinco Lobitos també. És una pel·lícula interessantíssima, és un thriller ambientat a Galícia, és coproducció, és pel·lícula espanyola, també té una part de coproducció catalana, pel·lícula espanyola i francesa, ambientada a Galícia, i una mica toca el tema, la ruralitat, el món del pagès, del treballador, i una mica, així com a Alcarràs eren els panells solars, aquí són els molins de vent. Els molins de vent. A la diferència de que aquí hi ha un thriller, hi ha un tema, bueno, que et manté l'atenció fins al final perquè la història que t'expliquen és interessant. És dura, la pel·lícula és dura, però també la recomano, i aquesta s'estrenarà en breu, no sé quan, però en breu. Una altra pel·lícula francesa, En Fomatin, sobre les malalties degeneratives de la gent gran. Aquesta em va tocar molt, molt, molt.
Dura.
Molt dura, molt dura, molt dura. Tot i que, bueno, està tractada amb molta sensibilitat, però clar, és un tema que jo el visc en aquests moments personalment molt de prop i em va deixar molt tocat. Però reconec que és molt bona pel·lícula. A mi el cinema francès m'agrada molt. I quan t'agafen un tema i te'l toquen amb sensibilitat com ara aquesta, hosti, disfrutes. En Resten af Livet, això no sé si és anglès o és danès, pel·lícula danesa sobre la mort, la pèrdua, una parella gran que perd el fill ja gran i, bueno, ubicar-se a partir de la pèrdua del fill, amb la filla que els hi queda, i tot el procés que fan, pel·lícula dura, aquesta no sé si la recomanaria, però bueno. I una pel·lícula, una proposta interessantíssima, vam estar a l'estrena, Suro, aquesta sí que és la de Miquel Gurrea que deia abans. Cinema català i en català, el Cursalú, bestial, tota la gent aplaudint al final, és una de les pel·lis que, juntament amb la que comentarà després La Maternal, penso que tenen opcions a algun premi. Suro és una proposta molt interessant, molt. És el de l'amic Tono Folguera, estaven exultants tots perquè la resposta de la premsa, el que havien sentit, tots els inputs que han rebut, estaven com a molt emocionats. És molt interessant, Suro. La pel·lícula s'estrena també, no sé si és al desembre, no estic segur. I això, pel·lícula català i en català, està ambientada en les suredes de l'Alt Empordà i també pel·lícula sobre treball rural i, a més, en aquest cas, amb problemes també de contractacions il·legals amb magrebís. Interessant la pel·lícula perquè, a més, planteja una història de parella, l'evolució d'una història d'una relació de parella acabada de constituir, tot el procés que fa perquè s'han de fer càrrec d'aquesta finca, en la que no en tenen ni idea, i bueno, com aquesta finca els hi porta que a nivell personal tot això, aquesta relació, derivi en per diferents camins. No voldria explicar res més. La Maternal, una altra pel·lícula preciosa, molt bonica, és de la Pilar Palomero, la directora que va fer Les Niñas. És preciosa, està parlant de les nenes que es queden prenyades abans de temps i un centre que les acull i fan l'acompanyament fins que han parit. Són nenes, evidentment, que tenen una estructura familiar que no les acompanya. I fa un retrat d'aquesta situació increïble. Està ambientada, la Maternal és un centre de Barcelona, la pel·lícula passa als Monegros, amb una població de Los Monegros, i veus les nenes que estan allà de diferents àmbits, procedències, la relació que estableixen entre ells, el fet del quan estan prenyades, quan pareixen, la relació amb les criatures, i està tractada amb una sensibilitat, té un punt de documental, perquè, a més, ja ho diu, que està basada en casos reals, i les actrius, i l'actriu principal, una nena de 14 anys, està bestial. La Ángela Cervantes és la mare de la nena protagonista i tant la mare com la nena són de Gaudí, segur, perquè aquesta pel·lícula ha estat als Gaudí i als Goya per descomptat. Pel·lícula austríaca, Corsage, una pel·lícula que desmunta el mite de l'assassí emperatriu, pel·lícula austríaca feta per una directora austríaca en la que, bueno, se'ns desmunta aquell assassí emperatriu que tots, o almenys jo, per la meva...
Home, que teníem tan idealitzada,
no? Idealitzada amb aquelles pel·lícules en la que tot era bonic i tot, sí, era... Doncs tot és mentida, i aquí veus una persona malalta, amb anorèxia, amb problemes mentals, amb una relació molt bèstia amb el seu home, amb el rei, que a més la fa fer això, actituds, i està en situacions que ella no rebutja, la relació que té amb la seva filla, una nena petita, amb els gossos, amb els servents, una pel·lícula, bueno, que té un final, que si el sabeu, si no, ja l'averiguareu com acaba la pel·lícula. Interessant, a més amb una música actual molt heavy, a més et descol·loca perquè veus allà, la pel·lícula és d'època, evidentment, 1700 i pico, i veus, ara avui no sé si ho he dit bé, no, 1800, veus fregones, veus... telèfons penjats a la paret, et descol·loca la pel·lícula. Després, llegint i sentint-la amb la roda de premsa, diu, sí, que està fet expressament per descol·locar-te i que ho aconsegueix, eh? I, a més, la música, que és música de rock actual, i, bueno, tot plegat, et crea una situació interessant. Caraca. Pel·lícula interessant, Corsage, austríaca.
Aquesta la podrem veure, també?
Sí, sí. No, home, es poden veure totes, eh?
Sí, sí, no.
Ah, me preguntes si la recomanaria. Sí, aquesta recomano. Si s'estrenarà, no ho sé.
Bé, estarem pendents. Estarem pendents.
Però també és interessant. La pel·lícula canadenca del David Cronenberg, Crims del futur, que no em va agradar gens, no la vaig entendre, ni mira que a mi que no entenc una pel·lícula ha de ser difícil, doncs no, planteja un tema del futur, de protuberàncies que surten en el cos humà, d'obrir cossos, de...
Aquesta la vaig veure en el tràiler.
I em deixa malament. L'únic que m'agrada és el Viggo Mortensen, l'actor principal, però a mi no em va agradar, és que repulsiva.
Per passar mala estona, no?
Sí, jo la vaig passar, i mira que també em costa que una pel·lícula em faci estar malament, perquè encara que no m'agradi, intento trobar alguna cosa que...
Sí, que
per salvar-la. No, la salvo, aquesta. Però, per a gustos.
A la foguera.
Històries para no contar, pel·lícula, comèdia, l'única comèdia que he vist. Divertidíssima, del Cesc Gai, surten un fotimer d'actors i actrius del tot el panorama espanyol. Són històries, 5 històries aïllades entre si, però que, bueno, tenen a veure amb el desamor, l'amor, la mentida, sobretot, l'engany de les parelles, de la sexualitat. Molt divertida, molt. És a dir, aquesta sí que és recomanable, aquesta també s'estrena aviat. Cesc Gai, que és un director català, però que, malauradament, no fa mai cinema en català, no sé per què, però, bueno, en qualsevol cas, la pel·lícula és recomanable. Pel·lícula argentina, Sublime, de la iniciació al despertar sexual adolescent, en el cas amb temàtica gay. Interessant, la pel·lícula té un plantejament molt xulo, a més no és té molta llum, no és una pel·lícula fosca, perquè aquests temes sempre són durs, i no, la pel·lícula té molta llum, està plantejada d'una forma positiva i acaba bé. Per tant, em va agradar molt, i a més això té el premi aquest que us deia de Horitzons Llatins. La maniobra de la tortuga és una de les últimes que vaig veure, pel·lícula espanyola, que es va estrenar a Màlaga, i aquesta era a la secció de Perles, i parla sobre la violència de gènere. La Natàlia de Molina està increïble, i pel·lícula també d'orilla, perquè, bueno, planteja aquest tema de la violència de gènere i els assassinats, els feminicidis que hi ha, i d'una forma crua. Interessant, però també et deixa el cor malament, sí, perquè no, evidentment no acaba bé, perquè això no acaba bé mai, fins que els mascles d'aquest país no comencem a prendre consciència del que significa, aquí hi ha molta feina. I l'última, la que vaig veure abans de venir cap aquí, ahir, al matí, Walk Up, que penso que vol dir pujar o baixar, en anglès no ho sé, pel·lícula coreana, en blanc i negre. Bueno, una proposta interessant. A mi el cinema coreà m'agrada perquè aquella de Paràsits em agrada molt. Pensava trobar una proposta així semblant. No és el mateix, però bé, és interessant. Però també és una pel·lícula que em costaria recomanar. I he vist després també online, perquè no vaig poder assistir a l'estrena, tot i que estava convidat, la pel·lícula de la Coixet, que és un documental que es diu El sostre groc, que està basada en el tema d'abusos sexuals a l'Escola de Teatre de Lleida, i que ha fet un documental a Isabel Coixet, bestial, en català, i que, bueno, que són possibles pel·lícules que podrien arribar al nostre festival, si és que, evidentment, les inscriuen. Doncs bé, tot això és el que he vist i coses que m'han quedat per veure, perquè m'ha quedat per veure Los renglones torcidos de Dios, que la recuperaré a Sitges, m'ha quedat per veure El despertar de la primavera i m'ha quedat per veure Cerdita, que aquesta també la veuré a Sitges. Però clar, és que no es pot veure tot.
No, evidentment. Antoni, et vas trobar moltes persones conegudes?
Sí, moltes, moltes. És que clar, la nit de l'estrena de Suro, després de l'estrena hi havia un còctel en el que ens van convidar, i allí hi havia la flor i nata del cinema català, i diré la llista dels que vaig poder parlar, perquè hi havia altres que ni vaig poder acostar-me. Hi havia la consellera, la Natàlia Garriga, la presidenta de l'Acadèmia, la Judit Colell, l'Oriol Salapatau, el responsable de la ficció de TV3, l'amic Tono Folguera, el director Miquel Correa, els protagonistes de Suro, Vicky Luengo i Pol López, i Ilias Ohanni, que és el coprotagonista magrebí, l'Ariadna Dot, que és la coproductora que treballa amb el Tono Folguera, el Norbert Llaràs, productor que vam tenir en el jurat d'enguany del FICAT, sí. L'Edmond Roc, un altre productor, la Valeria del Pierre, la productora de La Maternal, la Montserrat Bou, el Martín Samper, l'Ari Chirbian, l'Oriol Ruiz, actor, l'Àngela Cervantes i l'Álvaro Cervantes, germans, actors, la Carlota Guerrero, la responsable del film Office de Barcelona, l'Àngels Masclans, productora, el Ventura Durall, director, el Jaume Ripoll, el responsable de Filmin, el Josep Maria Civit, director de fotografia homenatjat al FICAT, la seva parella, Blanca Issa, la Míriam Porter, homenatjada enguany, productora, el Gerard Marginedes, també de la seva productora, Rubén Seca, que hem tingut al FICAT amb algun curt, Víctor Esquirol, crític, l'Oriol Pla, actor, l'Anna Castillo, actriu, l'Àlex Moner, actor, l'Elisabet Casanovas, el Francesc Garrido, actors, etcètera, etcètera. L'Alberto Rodríguez, el Javier Gutiérrez, el Miguel Herrán, el Fernando Tejero, l'Isaac i la Cuesta, la Isa Campo, el Fernando León de Aranoa, el Joaquín Sabina, el Paco León i la Cayetana Guillén Cuervo. En tots aquests tinc foto i vaig parlar.
Buf!
Imagineu-vos,
quina feinada!
És que ha estat una setmana intensíssima.
Increïble.
Que, bueno, perquè m'agrada, perquè si no això no m'agrada al final del dia. Escolta'm, prou, prou. Marxem, ja deixeu estar.
Bé, alguns que coneixies i altres que no coneixies, no?
Sí, altres que no coneixia. Mira. Però, bueno, li poso morro, no? Vaig tenir molt interès en saludar el José Luis Rebordinos, que és l'actual director des del 2011. Abans havia estat un director d'Onostierra, el Miquel Olaciregui, i abans d'ell el Diego Galán. El José Luis Rebordinos, com que sé el que és, dirigeix un festival, i vaig dir, bueno, dic, el meu és no res comparat amb el teu, i dic, te veig a més amb molta forma, perquè un senyor si fa no fa de la meva edat, i dic, te veig amb molta forma, diu, sí, diu, si no em fan fora jo penso continuar, dic, doncs endavant, perquè el que ho ha aconseguit aquí en aquest festival té molt interès.
Home, també una de les grans diferències és que el senyor deu cobrar per dirigir el festival.
Sí, però malgrat tot, els mals de caps que té, penso que mai són pagats, eh?
D'acord, però...
Això també tenim molt a veure amb l'afició que tinguis, perquè...
Sí, evidentment, això ho has de sentir, ho has de viure. Això, i aquest senyor hi està treballant tot l'any amb el tema. Aquest senyor és que va pels festivals buscant les pel·lícules i fent els contactes. És un viure pel cine, és la seva vida. És allò que jo voldria ser si tornés a néixer.
Si tornés a néixer. Vinga, doncs... No se sap mai. Molt bé, doncs, conclusió.
No, res, això que deia, que el festival és un festival que la gent de Donostia se l'ha fet seu, i que si l'heu anat seguint tots les xarxes i les informacions de les teles van sortint notícies contínuament. Demà a la nit és la gala de Cloenda, que a més, igual que la inauguració, també la retransmeten en directe per la 2 de Televisió Espanyola a 8:45. Jo estaré allí enganxat a veure si hi ha alguna de les pel·lis premiades de les que he vist o no, perquè si més no, gairebé tot el que s'ha projectat ho tinc al cap. a veure per on van els trets i per on van els premis, que sempre és una sorpresa perquè el jurat, evidentment,
sí,
té el seu criteri.
És el...
No es veurà Olivia Wilde, llavors, no? Per allà?
No,
no, que estava.
No, hi havia, clar, és que no he dit, només els noms, diríem...
No,
que...
perquè amb l'estrena aquesta de la pel·lícula també...
Sí, quina és?
Don't Worry, Darling, sí, o alguna cosa així, no? Mm. És que no, no sé com era el...
I penso que és avui o demà que deu arribar Liam Neeson i el director de la pel·lícula... No me'n recordo com es diu. Sí, sí, clar, he dit els noms sí. dels que podien sonar a nivell nostre de l'estat espanyol, però clar, noms internacionals ni la tira, sí. Que evidentment jo no domina idiomes, ja no m'hi acosto perquè no vull fer el ridícul. Però sí, sí, vaig veure uns quants, i tant, a més, és que això, és que és un... està a l'olla, està a la salsa.
Molt bé, molt bé. Doncs ens alegrem molt, Antonio, que hagi anat tan bé.
Gràcies.
I que t'hagis nodrit de tant cinema.
Sí, no? Penso que una mica he intentat fer un tast, no sé si els nostres oïdors i oïdores percebran aquesta passió, però la tinc i m'agrada, i bueno, i que això és un continu. Ara anirem també uns dies a València, a la missa, després del Festival de Sitges, i bé, si el temps i les obligacions familiars m'ho permetin, jo festivals és el meu món. La meva dona és la que em costa arrossegar-la.
Home, experiència recomanable si ets cinèfil, no?
Sí, evidentment. Però encara que no siguis cinèfil, només que tinguis una mica de curiositat i si més no, que és el que la meva dona vigila, els vestits, les modes, les robes, les sabates, els pentinats, bueno, només que tinguis curiositat i que el tema del famoseo te vagi també és interessant.
Però imagino que allotjar-se aquella setmana allà ha de ser...
Uf, nosaltres érem amb un a Igueldo, a la muntanya, vull dir, no era impossible. Vull dir, a més, ens vam decidir a última hora i trobar allotjament al centre, impossible, i els preus ja inabastables. I érem en un hotelet allà dalt a la muntanya que per baixar teníem mitja hora de camí amb el vehicle.
Imagina't.
L'altre tema també que cal subratllar és que per aparcar d'Onostia, impossible.
Ja, sí,
impossible,
sí.
És a dir, pàrquing contínuament i perquè si deixes el vehicle fora, si trobes lloc amb alguna zona blava, que les zones blaves tenen colors diferents segons la proximitat al centre, i a més, amb un temps molt limitat, no tens temps mai de posar un tíquet perquè la pel·lícula dura més del que et permet el tíquet per tenir el cotxe. Llavors, la opció segura és pàrquing. Vull dir que sí, Paston també... assegurat.
En fi.
Després assegurada.
Ha valgut la pena, no?
Però ha valgut la pena, sí, sí, tant.
Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Antonio, i tornem divendres amb més de cine.
Molt bé.
Que vagi
gràcies.
Bé.
Adéu.
Adéu. Adéu, Raül.